Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La pressió assistencial del Taulí arran del coronavirus es manté estable i està molt lluny de la registrada el mes de març passat, en plena pandèmia. Així ho ha destacat el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, malgrat que el nombre de diagnòstics vagi a l'alça.
Ni per ingressos hospitalaris ni per mortalitat estem malament. Ara bé, en nombre de casos sí, i això és molt fàcil. Tenim molts casos, amb alguna sèrie fins i tot més alguna setmana que teníem al març o l'abril, perquè els busquem més, perquè fem moltíssimes proves, fins i tot en asimptomàtics, i no ens ha d'estranyar que trobem més casos. Però això no vol dir que hi hagi pitjor evolució de l'epidèmia, ni molt menys. Estem en una fase que podríem dir de repòs.
Avui hi ha 52 hospitalitzats per Covid-19 al Taulí, la mateixa xifra que ahir, malgrat que s'han produït 7 nous ingressos en les últimes hores. L'Ajuntament vol incloure el bosc de Can Deu, la capçalera del Ripoll i el torrent de Colobrers al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Ubac. Des de l'administració local demanaran a la Diputació de Barcelona aquesta adhesió que permetria augmentar la protecció d'aquests espais del rodal de la ciutat i accedir també a ajudes per fer-ne un manteniment. La proposta, però, haurà de passar abans pel ple municipal del mes de setembre, que tindrà lloc dimarts de la setmana que ve, dia 8 de setembre. I en esports, el Sabadell ha presentat avui dos dels seus primers fitxatges signats per aquesta temporada. Es tracta de Diego Foli i Víctor García, que han participat aquesta tarda en un acte de la campanya Impulsem Sabadell al local dels Saballuts. Són algunes de les notícies que repassarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 25 graus a Sabadell, temperatures que han remuntat lleugerament respecte a ahir a aquesta hora. Recordem que ahir a aquesta hora havia plogut i, per tant, s'havia desplomat el termòmetre. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Demà tornarà la calor? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Han crescut algunes nuvolades a punts del quadrant nord-est, també a l'àrea del litoral i prelitoral central, aïlladament a la resta del Pirineu. Nuvolades que fins i tot a hores d'ara deixen algun ruixat, alguna precipitació de caràcter feble, sobretot a la zona de la costa central, per litoral central i també l'àrea sud de les comarques de Girona. I de fet, doncs, aquesta és la previsió per les properes hores, que hi pugui haver algun ruixat en aquest sector del país, precipitacions en general força aïllades i d'intensitat feble, i que de cara a la nit i la matinada minvaran i només podrien persistir de manera molt local a l'àrea de la costa central. A la resta del país esperem en conjunt una tarda tranquil·la, dominada pel sol, avui amb temperatures semblants o una mica més altes respecte a ahir. De cara demà tindrem en conjunt un dia força més assolellat, encara amb alguns núvols, sobretot a primera hora del matí, a l'àrea del litoral i prelitoral central, on no es descarta algun ruixat. A partir de llavors els núvols minvaran força, només persistiran de manera molt aïllada i amb temperatures que al centre del dia pujaran lleugerament. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 1,5 km a Terrassa, en sentit nord, en sentit Manresa. També hi ha problemes a la B30, on hi ha 1 km de retencions a Barberà per enllaçar amb la C58, precisament en sentit sud. A la P7 també el seu pas per Barberà, 1 km de cues, també en sentit sud. I pel que fa a Barcelona, a aquesta hora a la Ronda de Dalt trobem trànsit dens entre Sarrià i Vallcarca en els dos sentits, mentre que se circula còmodament a la Ronda Litoral. Passen 4 minuts de les 7. La xifra de pacients ingressats amb Covid-19 al Taulí es manté per segon dia consecutiu en els 52, 5 dels quals es troben a l'UCI. Tot i això, el centre sanitari ha notificat 7 hospitalitzacions noves en les últimes 24 hores i 11 positius més. Pel que fa a les morts, al Taulí no s'ha registrat cap altre aquest dimarts. Amb aquestes xifres a la mà, el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, el doctor Manel Cervantes, afirma que la pressió assistencial és ara mateix estable. No obstant això, admet que la situació podria canviar en qualsevol moment i que caldrà estar alerta per quan arribi l'epidèmia de la grip. I és que la convivència de les dues infeccions podria complicar de nou les coses al Taulí. El doctor Cervantes és partidari de vacunar contra la grip la major part de la població com a mesura de prevenció.
Però ens hem de preparar a que no sigui així i a que puguin venir els dos o els tres virus estacionals, el virus sincital respiratori, la grip i el coronavirus. Si això passa, quan més protegits estiguem de cada un d'ells, millor. I, de fet, vacunar només tenim per la grip, amb la qual jo no tinc cap dubte. Ens hauríem de procurar vacunar la gran majoria de la població. La ràtio d'efectes secundaris de la vacuna versus les avantatges de posar-se la vacuna no té color. Jo crec que aquest any ens hauríem de vacunar pràcticament tothom.
I és que les seves expectatives sobre la vacuna contra el coronavirus són més aviat prudents. El cap de malalties infeccioses del Taulí opina que les dosis no arribaran de forma generalitzada fins l'any que ve.
Jo sóc pessimista. Jo tinc la impressió que aquestes vacunes es començaran a provar amb poblacions àmplies a finals d'aquest any i que tindrem resultats d'aquests estudis fase 3 cap a la primavera. I si m'equivoco i és abans, molt millor. Però jo no m'hi jugaria la carta de la lluita contra el coronavirus amb la vacuna. La vacuna és molt important. Quan arribi, protegirà prou. No protegirà al 100%, no ens enganyem, però serà prou efectiva. Però no sé si arribarà aviat. Hem de seguir fent altres coses per reduir la transmissió, encara que no tinguem la vacuna.
D'altra banda, i davant del neguit que genera la reobertura de les escoles a partir del 14 de setembre, Manel Cervantes s'ha mostrat del tot partidari que els nens tornin a les aules. Argumenta que la salut d'un infant va molt més enllà de l'estat físic i que, amb totes les precaucions, les classes han d'estar obertes, tot fomentant les activitats a l'aire lliure. Obrim pàgina política, l'Ajuntament de Sabadell veu amb bons ulls cedir 6,4 milions d'euros del romanent de tresoreria a l'estat espanyol. El govern municipal assegura que si accepta el principi d'acord entre la Federació Espanyola de Municipis i el govern central, podrà demanar 2,2 milions d'euros del fons extraordinari per combatre el coronavirus, que es posarà a disposició dels ajuntaments. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. De moment, el portaveu del govern, Pol Gibert, assegura que només estan estudiant l'esborrany de l'acord per poder valorar les diverses opcions. Encara no ha assegurat que l'Ajuntament de Sabadell s'hi sumi, però no nega que la possibilitat de disposar d'aquests 2,2 milions d'euros els tempta.
Evidentment, en una situació complicada econòmicament, com ja sabeu, arrel de la crisi del Covid, qualsevol ingrés extraordinari és benvingut i aquesta quantia és molt important, amb la qual cosa també ho posarem a la balança quan pertoqui decidir què ha de fer l'Ajuntament en aquest cas.
A canvi de poder accedir a aquest fons, l'Ajuntament haurà de cedir el romanent de tresoreria dels pressupostos de l'any passat. Això es tradueix en un total de 6,4 milions d'euros que el govern central haurà de tornar en un termini de 10 anys.
Evidentment, és una quantia molt important que fa que l'Ajuntament valori les opcions sobre què hem de fer en el futur sobre aquesta proposta. Evidentment, hem de saber com acabarà, quin text finalment s'aprovarà i en quines condicions per acabar de decidir, però volem tenir una primera aproximació de què suposaria això per Sabadell.
Els 2,2 milions d'euros que pot rebre l'Ajuntament arribarien en dues partides. Un 40% dels diners, prop de 900.000 euros, s'ingressarien aquest any i la resta, 1,3 milions, durant l'any vinent. La decisió no cal que passi pel ple municipal i es pot aprovar amb un acord d'alcaldia.
L'Ajuntament de Sabadell demanarà a la Diputació de Barcelona que diversos espais del nord de la ciutat s'incloguin al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i de l'Ubac. És una iniciativa que es debatrà i s'aprovarà el primer ple municipal del curs polític, que es farà dimarts que ve. En concret, els espais que es proposaran per incloure's al parc seran el Bosc de Can Deu, la capçalera del riu Ripoll, l'entorn del torrent de Colobrers i les planes agrícoles del nord de la ciutat. Es tracta d'entre 3.000 i 3.500 hectàrees d'espais naturals sabadellencs. El coordinador de l'àrea de cohesió territorial, Antoni Serra, ha explicat els beneficis que implicaria per la ciutat.
En primer lloc, el gaudiment d'una major protecció. O sigui, els terrenys que formen part d'un àmbit de parc natural gaudeixen d'un nivell de protecció legal molt superior als terrenys que no ho tenen. El reconeixement cultural, social, que suposa doncs, un àmbit, diguéssim, que forma part o no d'un àmbit de parc natural. El tercer eix seria formar part de l'àmbit del parc natural, doncs, suposa la possibilitat d'accedir a determinats tipus d'ajuts i també el fet de poder doncs, millorar la gestió d'aquests espais en el marc del que és, en aquest cas, l'òrgan de gestió del parc, que és el Consorci del Parc Natural de Sant Llorenç.
Des del seu punt de vista, així com del govern municipal, es tractaria d'una ampliació dels límits del parc totalment justificada. De totes maneres, el camí per recórrer fins a la seva aprovació no és tan senzill.
Ha de comportar, doncs, evident, òbviament, parlar i dialogar amb Diputació, no només amb Diputació, també amb la Conselleria de Territori i sostenibilitat de la Generalitat, perquè en definitiva serà qui finalment doncs, la proposta que s'acabi configurant haurà d'acabar aprovant o haurà d'acabar proposant la seva aprovació mitjançant decret per part de la Generalitat, i també alhora dialogar amb els altres municipis, sobretot els municipis, diguéssim, que ens envolten o que ens són més propers.
El Parc Natural de Sant Llorenç ocupa una superfície de més de 13.000 hectàrees i va ser creat el 1982. Des d'aleshores, només s'ha modificat un cop, l'any 94. Actualment, 12 municipis tenen espais inclosos al parc. Sabadell podria ser el 13è. I encara sobre el ple municipal, Junts per Sabadell presentarà una moció per esmenar el programa Els Primers a l'Aigua, amb el qual s'ensenya a nedar als infants de 19 centres escolars inclosos al Pla Educatiu de l'Entorn. Tot i que des de la formació liderada per Lourdes Ciuró reconeixen que aquestes són les escoles amb alumnes més vulnerables, proposen que les ajudes s'atorguin directament a les famílies en funció de la seva renda. Ciuró explica que el criteri actual d'assignació de places a través de l'escola pot excloure famílies amb dificultats econòmiques que portin els fills a centres que no formen part d'aquests plans educatius. Junts considera que d'aquesta manera hi ha una manca d'equitat i d'igualtat que podria anar en contra de la llei d'educació. I reflexionava aquest matí.
No podem regir el dret a poder tenir una subvenció, per entendre'ns, a poder tenir la facilitat d'anar a aprendre a nedar segons la titularitat de les escoles. Nosaltres demanaríem que es replantegi aquest programa dels primers a l'aigua, de manera que s'hi puguin acollir els infants segons el nivell de renta dels seus pares.
Ciuró ha lamentat que cap escola del districte primer o concertada estigui inclosa al programa, tot i que, diu, tenen places reservades per alumnes vulnerables. L'exregidor d'Educació, Joan Berlanga, ha assegurat a través de Twitter que la idea de la iniciativa era que tots els centres públics n'acabessin formant part i ha criticat que Ciuró defensi els interessos d'un sector de la ciutat i de l'escola concertada. I un últim apunt de política. Aquest matí la Junta de Portaveus ha aprovat dues mocions. La primera, presentada per Esquerra, la Crida i Junts, ha rebut el suport de Podem. En el text es demana textualment al govern espanyol que iniciï totes les accions pertinents i, si s'escau, es declarin cerca i captura el rei emèrit Joan Carles I. Alhora es demana que la ciutat li retiri tots els reconeixements si n'hi ha i que es permeti realitzar un referèndum sobre monarquia i república. PSC i Ciutadans hi han votat en contra. La segona moció aprovada l'assignava Esquerra Republicana per incloure el bisbe Pere Casaldàliga en el nomenclàtor de Sabadell. Casaldàliga va morir l'agost passat després d'una vida dedicada a la defensa dels drets de les persones més vulnerables. Tots els grups hi han votat a favor.
Notícies vespre.
9 d'altabaix al mercat laboral de Sabadell. Durant l'agost, un total de 339 sabadellencs han perdut la seva feina. Aquest nou repunt de l'atur fa créixer la desocupació a la ciutat fins a les 15.195 persones, el tercer pitjor registre des que va començar l'any. L'impacte de la crisi del coronavirus es deixa notar en un mes en què habitualment pugen les contractacions. Enguany, el factor estacional no està sent determinant per millorar les xifres d'ocupació, almenys a la ciutat. Tot i que el juliol el nombre d'aturats va caure en 444 persones, la tendència es reverteix tan sols un mes després. Si comparem la xifra amb la de l'agost del 2019, l'increment del volum de desocupats és de 2.861 en només un any. Males xifres també al conjunt del Vallès Occidental. L'atur s'ha incrementat en 1.518 persones, de manera que ara mateix hi ha un total de 61.560 vallesans apuntats a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya. En termes interanuals, la variació és d'11.349 persones més a l'atur respecte al mes d'agost de l'any passat. En números absoluts, el major increment de la desocupació s'ha produït a Terrassa, que ara mateix té 17.000 veïns sense feina. En canvi, la taxa d'atur més elevada continua sent la de Badia, situada en prop del 22%. Per la seva part, Catalunya lidera l'increment de l'atur a tot l'Estat i és la comunitat on més creix la desocupació durant l'agost. Prop d'11.300 persones han perdut la feina en l'últim mes, de manera que la xifra de desocupats puja fins als 480.642. En termes interanuals, l'atur registrat s'incrementa un 29,4%. Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur registrat durant l'agost ha crescut en 29.780 persones i se situa per sobre dels 3,8 milions de desocupats. Respecte al mateix mes del 2019, la desocupació a Espanya ha augmentat en 737.000 persones.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Sabadell vol desvincular el servei dels punts liles de l'oci nocturn per joves. Tot i que en aquest context ha tingut un pes molt important, des de l'àrea de feminisme s'aposta per acostar els punts liles també a altres punts i en horari diurn, com per exemple els mercats ambulants. Com a prova, aquest mes de setembre s'instal·laran 13 punts liles a diferents espais de la ciutat. Ho ha apuntat la tinenta d'alcaldessa de l'àrea de feminisme, benestar animal i participació, Marta Morell.
Serem present als mercats ambulants de la ciutat i serem a tots, perquè el que hem de fer és que estar, ser presents i ser visibles a diferents parts de la ciutat. I un altre punt important a destacar és que nosaltres també tindrem, per exemple, un punt lila a l'Eix Macià i també tindrem un punt lila a la plaça del Pi dos diumenges de setembre. Amb això el que volem fer, què és? No centrar-nos només en posar punts liles quan hi hagi aglomeracions, sinó que hem de fer aquest repensament.
Més enllà d'aquest servei, aquest curs també es posa en marxa una prova pilot en dos instituts de la ciutat per crear els anomenats agents liles. Morell explica quina serà la seva tasca.
Farem ara d'entrada una prova pilot en dos instituts de la ciutat. El que es fa també no és crear un grup de voluntariat. Després de rebre una formació específica, doncs podran fer un acompanyament de professionals, dissenyar i realitzar també accions en el mateix institut o també online, adreçades a altres alumnes, i fins i tot al final és el que hem de fer és prevenir i aturar tant aquestes violències masclistes com les discriminacions que pateixen les persones per raó de gènere o per raó LGTBI.
Ara mateix, l'Ajuntament també ofereix formació en prevenció de violències masclistes a totes les entitats que ho desitgen. Per últim, també es farà una campanya comunicativa MUPIS amb el lema Només si és sí i informació de diferents serveis existents per combatre les violències. I un últim apunt abans de fer una pausa. Alfons Soler, un dels màxims representants de la lleva del biberó a la ciutat, va morir ahir, 4 mesos després d'haver fet els 100 anys. Soler, conegut pel seu llegat en forma de correspondència des de la Guerra Civil, ha estat un dels testimonis del Museu d'Història de Sabadell per l'exposició sobre els 27.000 joves que van lluitar al front amb edats de menys de 18 anys. De fet, el Museu d'Història ha lamentat la mort del sabadellenc a les xarxes socials i ha mostrat el seu condol a la família, com també ho han fet des del Memorial Democràtic, la xarxa de museus locals, el Museu Memorial de l'Exili i l'Àrea de Drets Civils i Gènere.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I avui parlem que els pares només podran agafar la baixa en cas que el seu fill sigui positiu per Covid-19. Ho ha confirmat el govern espanyol en les últimes hores. La portaveu de l'executiu, Maria Jesús Montero, ha explicat que en cas que un fill estigui en quarantena sense ser positiu, els pares es podran acollir a una reducció de la jornada laboral que ja estan establerts i, per tant, patiran una reducció del salari. D'altra banda, el Centre Europeu per la Prevenció i Control de Malalties ha alertat que Europa gairebé ha tornat al nivell de contagis del març. Des de l'organisme han remarcat que l'augment de contagis durant l'agost ha estat més lent i menys homogeni, ja que la situació epidemiològica és desigual als països de la Unió Europea. Tot i això, l'organisme ha destacat el menor nombre d'hospitalitzacions actualment per una incidència més gran entre els joves. Primera reunió entre la direcció de Nissan, el govern espanyol, la Generalitat i els sindicats per reindustrialitzar les plantes de la zona franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca. La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha subratllat que la reindustrialització és una prioritat pel govern espanyol i ha assegurat que l'executiu es deixarà la pell pel futur dels empleats. El responsable de les operacions industrials de Nissan a l'Estat, Frank Torres, per la seva banda, ha mostrat el compromís per explorar alternatives de futur per les plantes i per això, diu, se'n mantindrà l'activitat fins al desembre del 2021. En política, la portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero, nega la disposició de Pablo Casado de negociar els pressupostos o de renovar els òrgans constitucionals. Per Montero, la reunió mantinguda avui amb el líder del PP ha estat decebedora i insisteix que es manté l'actitud de bloqueig. Casado, per la seva banda, assenyala que hi ha una falta de lideratge, competència i eficàcia del govern espanyol, que ha qualificat d'irresponsable. El conservador només ha estès la mà a Sánchez per la creació d'una agència nacional per la recuperació econòmica que gestioni les ajudes de forma independent. I un últim apunt, els treballadors d'Adif han convocat diverses aturades per denunciar les condicions deficients dels llocs de comandament de circulació de trens a Barcelona. Les vagues seran tots els dimarts i dijous de setembre i octubre, entre la mitjanit i les 4 de la matinada, per no perjudicar ni afectar la mobilitat de la ciutadania. Segons els sindicats, la convocatòria arriba després de diverses reunions infructuoses. També denuncien que el personal a càrrec de la circulació ferroviària actualment no pot fer els descansos corresponents per falta de personal. Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Diego Fole i Víctor García han estat presentats avui com a nous jugadors del Sabadell. Van ser dos dels primers en arribar i avui han parlat des del local dels Saballuts al carrer Emprius en el marc de la campanya Impulsem Sabadell, que ha engegat l'Ajuntament per reactivar sectors com l'oci, la restauració o la cultura. Repassem què han dit i comencem per Fole. El porter aragonès és conscient de la competència que tindrà al davant com un intocable fins ara i amb Macay. Així s'hi ha referit l'exporter del Villarreal B.
Yo sé a lo que vengo, sé lo que soy capaz y bueno, yo con toda la ilusión del mundo de pelear por un puesto con un portero que conozco muy bien, que hemos tenido la suerte de poder enfrentarnos este año y que seguro que juegue quien juegue, va a darle mucho al equipo y que el que juegue va a ser un portero de garantía, eso seguro.
Víctor García, per la seva banda, arriba per competir pel carril dret amb Òscar Rubio, una nova funció que li agrada. El jugador cedit pel Valladolid ha destacat la pinya que hi ha al vestidor.
A mi m'ha sorprès per a bé, perquè des del primer moment he notat aquesta unió entre tots, entre el cos tècnic, jugadors, i crec que ha sigut l'èxit i per això el Sabadell ha tornat al futbol professional. I també agraït a els companys que m'han tractat com a casa des del primer moment i m'han ajudat molt també en l'aspecte no deportiu, com pugui ser pues, trobar una vivenda o molts altres aspectes.
Durant la presentació, el director esportiu del Sabadell també ha fet una radiografia del mercat de fitxatges. Explica José Manzanera que el gruix principal de la feina ja l'han feta, tot i no tenir encara confirmat al 100% quin serà el límit salarial dels arlequinats. Ara, diu el director esportiu, només falta encertar en els últims retocs.
Estamos muy contentos porque queda un mes de mercado, queda muchísimo mercado aún todavía, estamos a falta de matizar el límite salarial que al final va a ser muy importante para ordenar un poco este puzzle las piezas que nos faltan, pero dentro de todo eso no tenemos una necesidad muy marcada, sino que al final lo que estamos haciendo es observar un poco a todos cómo están funcionando, cómo está evolucionando todo y a partir de ahí ir viendo qué situaciones hay interesantes en el mercado que podamos optar a ellas en cuanto a lo económico.
Un Sabadell que aprofitarà que la setmana que ve encara no juga partit de Lliga per disputar dos amistosos al CAR de Sant Cugat. Finalment, el director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, ha parlat de la campanya de socis. Sense novetats al voltant de quan podrà entrar públic a l'estadi, està satisfet amb la xifra de gairebé 2.000 abonaments retirats, tenint en compte que encara no comptabilitzen els que tenen el carnet domiciliat.
Amb la campanya de socis estem contents, evidentment. Ja sabeu que estem parlant de 5.000 arrequinats, que tant de bo arribem a aquesta xifra. Però és cert que amb la incertesa que hi ha és una molt bona notícia totes les altes noves que hi ha moltes altes noves, això indica, i si ho mires en percentatge, és un percentatge alt, ara mateix no el sé, però això indica que hi ha una il·lusió.
Avui a Ràdio Sabadell també hem conegut una mica més en profunditat els dos últims reforços arlequinats, Gorka Guruceta i Iker Ondarreta. Ho hem fet de la mà d'un altre jugador format a l'Atlètic Club, Xiker Ozerin Jauregui, arlequinat fins fa un mes i ara a les files de l'Ebro. El central de Zalla ha destacat sobretot l'olfacte golejador de Guruceta.
Las posiciones de arriba juega prácticamente todo, ¿no? A ver, la posición natural suya es delantero centro, pero bueno, también ha jugado en el Baskonia conmigo, jugó de extremo izquierdo. Algún partido también, si no recuerdo mal, también juego de media punta. Entonces, pues bueno, es un jugador con mucha, mucha, mucha calidad, con mucho gol, a pesar de su altura y de que vaya bien por arriba. También con los pies juega muy bien el balón. y luego sobre todo pues que tiene gol, ¿no? En categorías inferiores, tanto en Baskonia como en Bilbao Athletic, bueno, y con el primer equipo también, si no recuerdo mal, que metió en Copa al Sevilla, creo que es, de cabeza. Es un jugador que tiene mucho, mucho gol.
Sobre Ondarroa, Xiquer l'ha definit com un pivot defensiu de bon toc i que no perd el seu lloc al mig del camp.
Con balón muy bien, un jugador que, bueno, que tiene un golpeo de balón increíble, que aguanta muy bien la posición, que nunca pierde esa posición, digamos, de 6. Yo creo que es más igual, no sé, competencia de Ángel, ¿no? Igual más un 6 puro, pero bueno, yo creo que también con temas inferiores alguna vez habrá jugado de interior y bueno, a ver, al final ha quedado un buen equipo, el fichaje este también de Onda también muy bien, entonces pues bueno, yo creo que hay plantilla más que de sobra para pelear en segundo.
El defensa format a Lezama ha dit que al marge de la vessant futbolística tots dos podran encaixar a la perfecció el grup humà que hi ha a Sabadell, una de les claus de l'èxit assolit al passat playoff. El Sabadell Nord disputa avui el seu segon test de pretemporada. Per primer cop en 6 mesos tornarà a haver-hi futbol al municipal de Can Oriach. Serà en públic, respectant mesures sanitàries i omplint cada assistent un formulari de la federació. El nou entrenador dels de la zona nord, Pablo Becerril, opina que després d'aquest amistós ja es podrà fer la primera avaluació de la pretemporada.
Esperem aquest partit amb moltes ganes i a partir d'aquí doncs podrem fer una primera valoració de 2 setmanes i mitja, que ja és un temps raonable per veure l'evolució de l'equip.
De moment, en l'únic partit que ha jugat, l'equip de Becerril va caure per 1-0 a Mataró. El Sabadell Nord Molins d'avui arrencarà a les 9 de la nit. D'altra banda, David de la Cruz segueix amb el seu particular patiment al Tour de França, tot per culpa de la caiguda patida el primer dia que va provocar-li una fractura a l'os sacre. Avui, a la 5a etapa, ha arribat a 4'50 del guanyador, el belga Van Aert, i ara és 164è a la general a 57 minuts del mallot groc, que té nou amo. Ja no és Julián Alaphilippe, sancionat per un avituallament indegut, sinó Adam Yetis. Demà tornarà a la muntanya en el 6è dia de competició, 191 quilòmetres entre Letell i Monegual, amb 2 ports de tercera categoria i un de primera al Col de l'Osset en el tram final. I el bàsquet Pia ha avançat a la pretemporada ahir, un dies després que ho fes el Natació Sabadell, l'altre equip sabadellenc de Copa Catalunya. Els de Can Colapi han incorporat 3 peces a la seva plantilla aquest estiu, Niclas Terés, Carlos Jiménez i Xavi Devesa, tots ells formats al carrer Garcilaso. Els escolapis ja van entrenar durant el juny i el juliol i ara tornen com tothom amb incertesa, però amb la il·lusió de competir en una copa que serà molt diferent. Més equips, potser menys qualitat, però sí més igualtat, segons el tècnic de la Pia, Jaume Prat.
Nosaltres entenem, o parlant amb el cos tècnic, no, que serà potser una lliga amb menys talents, no individuals, però molt més competida. No? Hi haurà més competitivitat en tots els partits. No?
El bloc principal, per tant, continua d'anys anteriors i també el cos tècnic, el que el Prat considera que té aspectes positius i d'altres que no tant.
Nosaltres portem molts anys. Amb alguns d'ells doncs, potser en portem 5 o 6 i tenim molta sort de poder any a any doncs, anar més o menys mantenint el bloc, portar-nos bé, que això és el més important, i disfrutar d'això, no? Però també porta coses negatives, com que ens coneixem molt, com que ens podem dir les coses, de vegades no de la millor forma, però sí que és veritat que llavors ens serveix per aquesta complicitat que tenim per tornar-ho a parlar i ficar-ho tot on toca. No?
Pel que fa a les baixes, només Pau Viladomat ha deixat de formar part del bàsquet Pia. Més notícies en format més breu. Sortejada la Lliga ACB de bàsquet enguany amb 19 participants. A la primera jornada, el 18 i 19 de setembre, el Joventut rebrà l'Unicaja. El Baxi Manresa visitarà el Movistar Estudiantes i el Barça jugarà a casa contra el Sant Pablo. El primer derbi català serà el 12 de desembre, quan la penya visitarà el Nou Congost, mentre el clàssic Madrid-Barça serà el 27 de desembre. Els Mundials de Ciclisme es disputaran a Imola. La candidatura de la regió italiana d'Emília-Romanya ha acabat imposant-se després que quedessin cancel·lats els que s'havien de disputar a Suïssa. Això sí, enguany, per motiu de la pandèmia, només es faran les proves d'elit masculina i femenina. La resta queden anul·lades. I un últim apunt, Neymar Júnior dona positiu per coronavirus. Així ho ha publicat l'equip després que el PSG anunciés 3 positius a la plantilla. Els altres 2 contagiats serien Di Maria i Paredes. Un minut just per 8:15. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 2 de setembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.